els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia.
És una enveja, no?, aquesta capacitat d'un escriptor, no?, d'agafar una història i fer-la veritat, que és una cosa que em meravella. Tu en saps una mica d'això també, Antonio, eh?
Bueno, jo crec que ell sap molt més i fixa't que, a més, l'ofici d'escriptor és quasi com una qüestió de Déu, no? Perquè és un... en què crees una realitat, un món, no?
A mi saps el que m'al·lucina molt? I tu ara que tens una novel·la que sé que està al calaix i alguna...
Esperem.
Cosa, encara no l'he llegit, eh? Tinc ganes que me la passis. Però una cosa que a mi m'al·lucina sempre a les novel·les és com els personatges arriben a un moment que s'independitzen.
Clar.
Se'n van.
Bueno, és que tenim... L'exemple, diguem-ne, per si de novel·la, que és el Quixot,
sí.
En realitat és una novel·la que se li va de les mans a Cervantes, que no volia fer això, volia tenir unes aspiracions molt més, diguem-ne, humils amb la novel·la. Se li va de les mans perquè el personatge agafa vida pròpia i pràcticament decideix i converteix en la novel·la de les novel·les, no?
Clar.
Clar, quan una novel·la és de veritat, és quan els seus personatges tenen vida pròpia, el text té vida pròpia, per damunt de l'autor, no?
Ja veus. Sí. Amb lo bonic que és llegir...
Efectivament.
I tu ens portes avui el tema de per què es llegeix cada vegada menys a les escoles.
Bueno, clar, és que es porto el 8 de juny, avui, si no estic a rates, 10 de juny, el 8 de juny del 1949 es va publicar ni menys que 1984 de George Orwell, que quan jo era jove era una lectura obligada a tots els instituts. Jo crec que tota la gent que té la meva edat, allà, entorn als 50 anys, ha llegit, o almenys ha fet un treball, alguna
Clar.
Cosa, sobre aquest gran, perquè hi havia tot, sobre aquest llibre brutal. I això és bàsic, perquè no hi ha res millor. O sigui, jo, de fet, recordo com... de patir, com un dels moments més agradables, ja sé que igual és una miqueta raro, però del col·legi, quan el professor dictava.
Ah, sí?
Recordo que ell dictava un llibre una miqueta difícil d'entendre pels nens, que són Les andanzas del Fanui, del Sánchez Ferlosio.
Sí, sí.
Perquè és un llibre amb un toc surrealista que igual per un nen de 8 o 9 anys aquests aspectes se li escapen. Però jo em recordo copiant el dictat perquè la sonoritat del castellà del Sánchez Ferlosio és tan brutal, tan increïble, que a mi em sonava com una melodia,
el
no? Com una música. El dictado.
Per mi és dictado perquè era en castellà.
Clar, 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 efectivament.
No, després, no, també després haver-hi dictat en català, no? Però és...
També, però jo efectivament recordo el dictado i la lectura del Sánchez Ferlosio, recordo com una de les millors tardes de cada setmana.
Ah, sí, eh?
aquell dictado, que sentit de... I fixa't que... I ens n'anem, però Petrarca, que probablement és la persona que més ha sabut llatí després dels romans, quan ja no hi havia romans, en aquest sentit, de fet, ell, inclús en apunts seus, que ja, encara que era italià, escrivia el llatí, no? Les seves llistes de coses que tenia que fer en llatí, perquè ho havia interioritzat, explica que quan ell va començar a arribar a l'escola, el professor va començar a llegir Ciceró, i ell no entenia el llatí encara, perquè era molt petit, però deia, aquella música que em sonava, em va dir, tinc que aprendre llatí, no, és la meva vida, no? I clar, això és tan important, i probablement això a les escoles, lamentablement, s'està perdent, no? En aquest món tecnològic del que parlàvem abans.
No ho sé, no ens podem perdre la lectura, que és una de les grans riqueses, no?
Exactament, i bueno. Per això avui parlem, per animar qui no ha llegit 1984 del George Orwell, parlar una miqueta d'aquest autor brutal, aquest llibre brutal, que a part del 1984 té un altre llibre superconegut, que és la Rebel·lió a la Granja, no? Que és una crítica brutal del model soviètic stalinista, no? I bueno, parlem una miqueta, si et sembla.
Em sembla estupendo.
Anem cap allà. El primer que s'ha de dir, com sempre, és que George Orwell, ja passa molt, no es deia George Orwell, d'acord? En aquest sentit, ell es deia Eric Arthur Blair, però va decidir que aquest nom era poc literari.
Molt més bonic, Eric Arthur Blair.
Jo també ho trobo, però...
Molt més, i més literari, diria
sí,
jo també,
és
no?
Sí, és llarg i tal, però bueno, sí, sí. Ell va canviar per George Orwell i va escriure sempre cincs. I fixa't que, i és curiós, aquest, que ja ho veurem, és un lluitador continu contra el totalitarisme, contra els imperialismes, etc. La seva primera feina de veritat va ser policia imperial a Birmània.
Ja veus, o sigui, ja veus, veus va, això no sabia jo.
Va estar 5 anys de policia imperial a Birmània i aquí va veure, diguem-ne, per dintre l'imperialisme de veritat, l'imperialisme anglès, i es va convertir en un antiimperialista nat. No? Diguem-ne que la biografia ell la marca amb els seus trets ideològics. Primer, l'antiimperialisme, nascut d'aquesta vivència com a policia imperial anglès. Després, abandona la policia i se'n va primer a París, després a Londres, a intentar viure d'escriptor. I li passa el que ens passa a molts escriptors, que passen gana, diguem-ne, jo suposo que acabarà passant. I llavors, aquest període de passar gana intentant escriure, fa que s'apropi la justícia social, no? La necessitat de justícia social. I finalment, clar, quan arriben el totalitarisme nazi, ell viurà primer a l'arribada dels nazis i després dels soviètics, la lluita contra el totalitarisme, no? Són aquests tres trets. A part, probablement la gent que s'escolta ho sap, George Orwell està molt, molt relacionat amb Espanya, i especialment a Catalunya. Quan esclata la Guerra Civil, George Orwell es fa voluntari per vindre a lluitar, no? A Espanya. Però fixa't que li passarà una cosa semblant a... el que li va passar als altres pensadors, per exemple, a Simone Weil, d'acord, que va vindre també a lluitar, no? Arriba aquí, viu a Catalunya, ell escriu inclús un llibre, homenatge a Catalunya, que perquè sobretot ell es va sentir molt feliç a la zona de Catalunya dominades per la FAI i el CNT, és a dir, pels anarquistes, ell se sentia anarquista. L'envien amb una columna del POUM, que era un partit trotskista, a lluitar a Osca, allà és ferit, és a dir, que participa de veritat en els combats, però després viu el que va passar a Catalunya, en resta d'Espanya, però sobretot a Catalunya, que és la repressió del Partit Comunista, que en aquell moment estava controlat per estalinistes, per agents soviètics, contra els anarquistes i contra els trotskistes de POM. Recordem que el líder del POM, que era Andreu Nin, va desaparèixer i mai es va trobar, no? Sí, ell va viure en primera persona aquesta repressió, no? Llavors, això, d'alguna manera, l'obre els ulls de dir, bueno, aquests amb els que lluito són molt dolents, però... ull, que els que tinc darrere tampoc són excel·lents, no? I d'aquí naixerà, el 1924 el primer, i després la rebel·lió en la granja, no? Aquesta idea de que s'ha de lluitar essencialment contra el totalitarisme, no? I fixa't que, a més, una altra cosa que ell li sobta, o més que sobtar-li, li escandalitza de quan arriba a Espanya, és l'ús de la premsa i dels medis de comunicació. Yeah. És a dir, el que veus que els fets s'expliquen diferent i absolutament contraris depenent del punt de vista polític en el que estàs. I s'utilitzen els fets històrics, el que està passant, manipulant-lo per fer propaganda política, no? I, ostres, això no pot ser, no? En aquest sentit, ja no puc creure res del que llegeixo, perquè els medis de comunicació no volen transmetre la veritat, no volen transmetre el que està passant, sinó volen fer propaganda ideològica d'un costat amb un altre.
Política.
Clar, i fixem-nos que al final el protagonista de la novel·la 1984 treballa en el Ministeri de la Veritat, que és aquest ministeri que treballa amb això, en reescriure la història, reescriure els fets per encaminar-los cap a una qüestió i cap a una altra. No? Això li marcarà molt. I per això es convertirà en un activista intel·lectual, però al mateix temps criticarà molt l'actitud passiva de l'intel·lectual i del filòsof, no? que per dir-ho així, s'ho mira des de la taula, des del cafè, i que parla, etc. I diu, aquesta filosofia no serveix per a res. De fet, criticarà, per exemple, molt durament a Sartre, per exemple, que acaba dient que és una bossa d'aire, no? És a dir, un senyor que no té res, estem parlant d'un gran filòsof, no?
Sí, sí. No,
però clar, fins que això també ho va dir Marx, i modestament jo crec que s'equivoca, perquè és veritat que al final algú ha de sortir al carrer, algú ha de fer alguna cosa, no? Però perquè hi hagi activisme polític, el que no es dona compte és que primer ha d'haver pensament polític. Mm. Perquè per defensar una idea, primer has de construir
l'idea.
Clar. I els filòsofs han de construir aquestes idees. És a dir, inclús, si recordes quan parlàvem de Marcuse, deia, bueno, la funció de la filosofia és crear les idees perquè després la gent surti al carrer. Inclús, la funció de la filosofia és denunciar la injustícia perquè la gent es doni compte, no? Mm-hmm. Perquè jo tinc aquí apuntat que, al final, sense filosofia, George Orwell no es dona compte que sense filosofia l'activista camina en cercles. Perquè, clar, no hi ha un camí, una idea, una qüestió que marqui la filosofia, no? I, bueno, aquí ho tenim. Molt ràpidament, sobre la sinopsis de 1984, molt senzilla, si planteja un món, una distopia, un món terrible, on ja els estats s'han agrupat, només hi ha tres grans estats. El protagonista, que és un tal Winston Smith, treballa en això, com he dit, en el Ministeri de la Veritat, reescrivint contínuament, perquè aquests tres països contínuament canvien un lluita amb un altre, s'alia, van canviant, i cada vegada canvien, ell té que reescriure tota la història, no? I fixa que viu en un món controlat per telepantalles i per una mena de televisió a cada casa, que controla tot el que fas, a part de donar-te animació, t'estan veient, per si dir-ho, no? Clar, fixa't que quan es va escriure aquesta novel·la, vam pensar, bueno, on va, no? Ha exagerat molt. Clar, probablement el terrible de la qüestió, i ara ho veurem, és que es va quedar molt curt, no? Yeah. Perquè, clar, no hi ha la televisió. És que a mi i a mi a tots, per exemple, m'espia el telèfon. Sentit, tots podem experimentar que si començo a dir amb un amic em vull comprar unes sabates, quan obri el telèfon m'ensenyarà un anunci de sabates.
I sobretot el que és pitjor, ho has autoritzat.
Clar.
O sigui, ho has autoritzat, no? Ens posem... És una cosa que a mi em fa molta gràcia. Tenim clar. Allà l'aparell, li diem Alexa, i ens agrada molt que Alexa ens escolti quan diem Alexa.
Efectivament.
Com si només escoltés quan diem Alexa. No? L'altre dia vaig dir OK Google i es van encendre com 6 o 7 telèfons al voltant meu. En fi, perdona, no, l'incís, però no he pogut.
És que és així, però és el que dèiem abans. No volem ser governats, volem ser administrats, però el que volem és que Alexa funcioni. Sí, que ens escolta i ens espia. Bueno. És el mateix. Pues és això. Aquest pobre Winston Smith vol rebel·lar-se amb aquesta situació, s'enamora d'una noia que també vol rebel·lar-se i s'intenten apuntar a un grup que es diu l'Hermandat, que vol lluitar contra aquest món tan horrorós, no? De gent, diguem-ne, passiva, que es conforma en escoltar la veu del gran germà, que és el que ens mira a tots. La gràcia d'això és que aquest grup de lluita, evidentment, és un grup organitzat pels membres del gran germà per trobar a qui s'oposen, no?
Clar.
És torturat, etc, i al final declara amor incondicional pel gran germà, que bé diu, mira, és igual, s'ha acabat, vull menjar i ja està, no? És diguem-ne, una miqueta pessimista el missatge final de 1984. Però planteja qüestions brutals, no? Quines qüestions denuncia 1984? Primer, la idea aquesta de que l'Estat, mitjançant els mecanismes de manipulació, pretén aconseguir una societat submissa i vigilada en tot moment.
Yeah.
Fixem-nos que això, de nou, sembla molt exagerat. Però jo, que no sóc un activista ni un anarquista, però fixa't que, vist des de fora, per exemple, ara també parlàvem abans de la pandèmia amb l'escriptor Cervantes, fixa't que, vist des de fora, que un país com Espanya o altres països, simplement perquè el gran governant, el gran germà de Ton, digui que ens hem de quedar a casa i ja està, sense policia, sense coerció, etc, i milions de persones es quedin a casa, es pot mirar com un exemple de civisme absolut i de tal, o també, vist des de fora, es pot mirar com un exercici d'obediència absoluta i perillosa. A mi és discutible, però a mi això...
És discutible.
Sí, però a mi em dona un pèl de por, perquè poden dir que em quedi a casa, que doni salts... Ostres, això de que qualsevol pugui dominar tant a milions de persones no havia passat mai a la història, mai. Exercir la violència, sí, evidentment. I ara, en el segle XXI, el segle teòricament més lliure de tots, això passa, és curiós.
La por a la mort,
Clar, la por a la mort,
la por a la mort
i la confiança... en què hem d'avui que serà millor, no?
A dia d'avui ens han donat la raó amb això. Avui és el primer dia que a la UCI de l'Hospital de Bellvitge no hi ha cap persona ingressada per Covid.
Clar. Està bé, no?
Perdona, eh?
No, i ens alegrem i
no,
i clar, i ho celebrem, no? En aquest sentit. Però, per això t'ho dic, però vistes de fora, al mateix temps, perquè clar, això pot ser utilitzat de moltes maneres. I clar, aquesta idea de la individualitat s'acaba esvaint.
Però te n'adones que això és d'alguna manera el mateix aliment que prenen els antivacunes, no? Es basen justament en
això
que estàs
dient? No, perquè fixa que jo no estic dient que no sueixi. Jo el que estic dient és que vistes d'en fora... Jo sóc el primer que em vaig quedar a casa. Però vist de tan fora, és inevitable sentir una miqueta de por, perquè és un fenomen nou que no havia passat mai i que es pot manipular molt, 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 molt fàcilment.
No havíem estat mai tan connectats i no havíem tingut tampoc mai, jo no, amb els anys que tinc, no havia tingut mai l'amenaça d'això del Covid, que tu i jo estem encara ara parlant mascaretes en aquests moments.
Això,
no?
Això és cert, això és cert. Però fixa't que ha hagut un altres països i altres societats que s'han oposat molt, molt més fortament. Ha hagut societats on això... s'ha resistit, i altres societats que han sigut més dòcils amb això. No?
Sí,
I això jo crec que dona que pensar. En qualsevol cas, la idea, aquesta d'una societat basant en el control de la informació, dona un altre pas, que és la idea aquesta, com dèiem, de reescriure el passat. En 1984 hi ha una frase que diu: quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlarà el futur. Val? I és molt interessant, primer perquè... l'home és això. L'home és passat, nosaltres som el nostre passat. Però aquest passat ens serveix per... Nosaltres mirem sempre cap al futur, és a dir, l'home està construït per les nostres vivències, però cap aquí construïm, cap endavant. És evidentment que si ens canvien el nostre passat, per així dir-ho, canviaran la nostra manera de veure el futur. I això, de nou, fixem-nos que continua passant. És a dir, perquè continua havent una voluntat des de tots els bàndols i qüestions de reescriure contínuament la història per utilitzar-la políticament. No? Jo tinc aquí apuntat, jo què sé... qüestions òbvies, la Guerra Civil, la conquesta d'Amèrica, la Reconquesta, depèn del bàndol on es situï el que parli d'això, inclús un historiador, depèn de quin bàndol ideològic està, però clar, això té un punt també de terrible, perquè home, tindríem que parlar del que va passar, de la veritat. Ui, però és molt difícil, no? Perquè aquí s'imposa la ideologia i això continua. Jo tinc una anècdota personal, no tenim massa temps, però bueno, és interessant perquè jo vaig fer la tesi...
Sí, sí, estic d'acord, José Matosas, és un exagerat. Vull dir, fa un quart d'hora que està parlant, mira el rellotge, és que el José ha mirat el rellotge, no tenim... que et queden 8 minuts. No,
mal.
Que 8 minuts en ràdio és molt.
Tenim temps, magnífic. Una anècdota personal sobre aquesta idea de la història i ideologia. Jo em vaig doctorar a un personatge, un filòsof molt lúcid, però molt terrible, que és el Josep de Mestre, que és el líder del reaccionari.
Has parlat alguna vegada.
Sí, per això, dels antirevolucionaris i tal. Quan jo vaig presentar la proposta de tesis, a l'universitat em van mirar i em van preguntar, però bueno, però usted es fascista, esto es un reaccionario.
Ja veus.
I vaig pensar, home, no, bueno, ¿por qué? si presento una tesis sobre Marx, vol dir que soc marxista? O si presento una sobre Hitler, que soc un nazi? Home, no, això, estem parlant d'un filòsof en aquest sentit. I de fet, vaig defensar quan vaig presentar la tesis, el principal intel·lectual, diguem-ne, sobre literatura de la Falange, José Carlos Mainer, columnista, o era menys columnista del País, etcètera, que no és sospitós precisament de ser falangista, però és un expert, és una eminència, perquè són dues qüestions diferents. Clar. Però fixa que inclús en el subconscient de professors d'universitat està pagat el coneixement amb la ideologia. I, bueno, si vostè parla d'això de mestres, que vostè és un reaccionari. Hombre, no. O sigui, no, perquè no tinc... Quan jo parlo de Josep Mestre, puc parlar bé o puc parlar malament, depèn del que em sembli d'un punt de vista racional, però fixa que això continua present contínuament, no? Una altra qüestió que també presenta molt interessant en 1984, avançant-se als temps, és l'ús del llenguatge com eina política per part del poder. I això està contínuament també passant, perquè fixem-nos que ara, amb la qüestió de gènere, etc., hi ha una voluntat independent. Fixem-nos que aquí s'ha de separar el que ens sembla ideològicament de la utilització que es fa d'això. Perquè, clar, el llenguatge... De fet, es podem preguntar, i no podem respondre, si pensem perquè tenim llenguatge o tenim llenguatge perquè pensem. Quan ens volen canviar per una... de qualsevol bando, des d'un punt de vista ideològic, la manera d'utilitzar el llenguatge, estan pretenent canviar-nos la manera de pensar. Yeah. És a dir, és evident que hi ha un ús ideològic del llenguatge, i això ho denuncia 1984, no? I aquí... I sembla que és una qüestió simple, però no ho és, perquè... Fixem-nos que en 1984, què pretén el govern? Pretén simplificar el llenguatge, eliminar moltes paraules, etc, perquè el llenguatge sigui el més simple possible.
Frases curtes.
Això mateix. Perquè, clar, això, els dirigents de 1984 saben que quan més simple sigui el llenguatge, més simple serà inevitablement el pensament de qui utilitza, no? Llavors, ens interessa que això sigui fàcil. Eliminem paraules, eliminem complicacions, que tot sigui, bueno, facilet, quatre paraules. Això té unes repercussions brutals sobre el pensament. Fins i tot... Citaré al meu Josep de Mestre, que va escriure «Todas las degeneraciones nacionales y personales empiezan con la degeneración del lenguaje». Jo amb això estic bastant d'acord, o sigui, perquè al final el llenguatge és el diccionari amb el que entenem el món. Si reduïm les pàgines d'aquest diccionari, l'entendrem pitjor, no? Hi ha una altra qüestió, que és el tema de la societat basada en el control de la informació, també. Uh-huh. Apareix en 1984. I aquest és un tema també a discutir, perquè hi ha diferents punts de vista. Clar, vivint en un món amb més llibertat d'informació, amb aquest al·luvion, diguem-ne, que tenim, aquesta invasió d'informació cada minut, amb el Twitter, tal, estem més informats o menys informats? Hi ha opinions, per exemple, Umberto Eco, que no és sospitós d'estar al costat de les xarxes socials, precisament, no? Però ell va escriure, en el món de les xarxes socials, en el món de Twitter, Auschwitz no seria possible.
Yeah.
I amb això té una miqueta de raó, perquè és a dir, és un món en què ja no és... Si passa alguna cosa, probablement algú s'escaparà i escriurà un tuit, no? Yeah. Això ho veu Umberto Eco. Però una altra qüestió és, aquesta invasió d'informació no és al mateix temps una desinformació contínua? És a dir, com controlem les fake news, per exemple, la que parlàvem de la pandèmia, com controlem la veritat de la mentida, com controlem que la gent no sigui manipulada, com filtrem l'opinió, jo què sé... d'un enginyer nuclear, d'un senyor que no sap escriure, tot això és impossible en el món de les xarxes, amb la qual aquest caudal d'informació és molt, 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 molt complicat, no? I per terminar, 1984, en realitat, el que planteja és un món en el que ja no, no hi ha pensament, sinó que només hi ha ideologia. I amb això també caminem. Yeah. Jo sempre critico la qüestió de l'ideologia, però qualsevol ideologia, d'acord? Perquè un filòsof no pot tindre ideologia, és a dir, no podem veure el món des de la ideologia, perquè la ideologia és un prepensament, és a dir, és un judici previ, és a dir, és, abans de que passi, llegeixi el que ha passat, jo ja tinc la decisió presa de qui era el bon i el dolent, en aquest sentit.
Això és així. Sí, estic totalment d'acord amb tu, però...
Clar, però és una manera perillosa i terrible de veure, perquè clar, jo tenia aquí apuntat. Home, l'home savi és el que intenta fugir de la ideologia, fugir absolutament és impossible, perquè si no no tindríem prejudici, no podríem veure el món, però intenta sometre-ho tot no al judici de la ideologia, sinó al de la raó. És a dir, que és l'únic tribunal que tindríem que acceptar, el de la raó. Però clar, la raó suposa... escoltar la visió i decidir cada vegada, no tindre la decisió, perquè la ideologia és com un gran armari darrere nostra amb totes les respostes. I quan arriba el problema, no analitzem el problema, sinó que traiem la resposta que tenem prefabricada. Això és prepensament. I això és perillós perquè fixa't que en un món on tot és pura ideologia, l'única apel·lació ja no és a la raó, sinó és al sentiment.
Yeah.
I que això és en realitat el populisme, no? En aquest sentit, perquè clar... simplifiquem el pensament, convertint-ho en prepensament, i ja tenim la resposta, sabem on està la veritat, qui fa bé i qui fa malament, i sobre això és molt fàcil, diguem-ne, empentar-nos amb el sentiment. I això és perillós perquè és un mecanisme perfecte per això. Fixem-nos, i amb això acabo, que tots els filòsofs de finals del XIX i principis del XX, des de Kierkegaard, Hannah Arendt, Leo Strauss, Albert Camus, fins que he dit filòsof de dreta i d'esquerra, tots parlen del perill del totalitarisme.
Yeah.
D'acord? Veuen que ve el totalitarisme, perquè el totalitarisme és un fenomen contemporani. Mai havia passat. Sempre ha hagut tirans, sempre ha hagut dictadors, però el totalitarisme no. És a dir, el totalitarisme, i ho explico en 30 segons, la diferència, sempre, com dic, sempre ha hagut tirans. Pensem en Lluís XIV. Lluís XIV és el rei sol. És el rei absolut de França. Però entre el rei sol i un agricultor està la noblesa. Estan... a l'església, estan els cacics i sobretot està la tradició. Mm-hmm. Són coses, hi ha coses que no es poden fer perquè l'extradició impedeix que es fessi, ni un rei ho pot fer. Quan a Lluís XVI li tallen el cap i arriba Robespierre, Robespierre ja no es firma jo el rei, no és el rei sol. Robespierre firma el poble de França. Quan amb la modernitat deixa d'haver-hi tirans i el tirant es converteix en el poble de França, en el poble d'Espanya, el poble d'on que sigui, clar, agricultor... ja no hi ha filtres. A l'agricultor sí que li poden agafar, perquè ja és possible tot. Ja no hi ha tradició, ja no hi ha cap límit. Això és el totalitarisme enfront de la tirania.
Doncs de què parla 1984? De tots nosaltres.
Efectivament.
D'avui, no?
I de l'actualitat, en aquest sentit, i dels perills de la modernitat.
I dels carrers, no? Tothom parla del carrer. Quan surt al carrer, i em pregunto, per quin carrer anirà? No? Antonio Fornés, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la setmana vinent. Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.